En punt 6:45, sigui per la falta de feina, per manca d'oportunitats, potser pel context de crisi general, o simplement per filosofia de vida i fins i tot per la necessitat d'un canvi. El cert és que són molts els joves que decideixen embrancar-se en el que per a molts és un somni. Quin? El de fer la volta al món. Què es necessita per fer la volta al món? Quants diners? Tothom és capaç d'embrancar-se en aquest projecte? Doncs tot això i molt més és el que volem descobrir avui amb els nostres convidats. Als Estudis de la Xarxa de Barcelona tenim el Xavier Molins. Xavier, bona tarda.
Bona tarda.
Tres vegades has fet la volta al món, tu?
Sí, sí, sí. I, bueno, i espero que hi hagi una quarta.
I esperes una quarta. Amb la teva parella, eh?
Amb la meva parella, sí.
Quants anys tens, Xavier, si no és una indiscreció?
Ara tinc 30... No, 38 anys. Tinc.
38 anys, eh? Sí, sí. Xavier, et presento el Pau Joé i la Júlia Capmany. M'acompanyen aquí als Estudis de Cugat.cat. També som parella i acaben de tornar a fer res de fer aquesta volta al món. Pau, Júlia, què tal?
Molt bé, encantats.
Perfecte.
Us heu fet la idea ja de que torneu a estar a casa, entre cometes?
Mica en mica anem aterrissant.
Sí, no? Sí. Costa, eh? Imagino que és un procés o no?
Personalment no costa molt.
No?
El que passa que has de pensar els següents passos que vols donar i això és un altre cop. Tornes a tenir un punt de partida amb un nou projecte interessant i que has d'afrontar.
Sou els mateixos que els que un bon dia van decidir emprendre aquesta aventura?
Jo crec que sí.
Sí, eh?
Molta gent diu, ui, et canviarà la vida, veuràs la llum, tot de històries. No sé, potser nosaltres no som tan metafísics. Jo em considero que sóc la mateixa.
Sí, sí, no ha estat un viatge interior, no ha estat això, sinó ha estat un bon viatge, on hem conegut moltíssimes coses, però tornem sent els mateixos.
Ara repassarem aquest recorregut que heu fet, però és que a mi m'estranya molt. Xavier, com t'ho has fet per viure tres vegades aquest somni?
Bueno, suposo que et refereixes a nivell econòmic, no?
A nivell de tot, de temps, d'economia...
Val. Bé, nosaltres, el cert és que nosaltres vam fer la primera volta al món el 2005 i teòricament també anava a ser un parèntesi de la nostra vida, no? Una de penes que s'hagués a la feina...
Quedem-nos aquí, perquè sí. Deies que anava a ser un parèntesi a la vostra vida. Explica'ns sí. La situació que vivíeu l'any 2005.
Bé, els dos, tant jo com la meva dona, estaven treballant amb feines bastant bones, sobretot ella... I va arribar un moment doncs, que aleshores, això estic parlant de fa 10 anys.
Feines bones però que potser no us acabaven de fer feliços. D'omplir,
exacte, sí, una mica. I aleshores estàvem allà que teníem 28-29 anys i que veus els 30 que arriben, no? I teníem ganes de fer alguna cosa diferent i de fer, no sé, com treure'ns una espineta, no? Perquè a tots ens agradava molt viatjar i vam pensar fer la volta al món, però com et dic, era una cosa, vam agafar el que se'n deia un any sabàtic, vam demanar excedència a la feina i nosaltres pensàvem que bé, seria aquest any viatjant i després tornaríem a la nostra rutina, a la nostra vida de sempre, no? En el nostre cas no va ser així. No
vau tornar ja a la feina.
No vam tornar a fer el mateix que fèiem abans. Per nosaltres va ser un canvi, així ara sentia el Pau i la Júlia que no havia, no era el que esperava. No, en el nostre cas sí que va ser així. No? Va ser una manera de descobrir també que el que fèiem fins a aquell moment no ens omplia com a persones i també vam trobar les nostres vocacions, no? Ja no tant pel viatge, sinó també com el fet d'escriure. I a partir d'allà vam enfocar, tota la nostra existència va canviar, no? I vam iniciar el que és una nova vida lluny de com érem abans. A nosaltres sí que va provocar un gran canvi que 10 anys després, ara més enrere, no? I quasi no ens reconeixem amb el que érem i com som ara.
Pau, Júlia, vosaltres també teníeu feines i em sembla que bones, d'aquelles anomenades bones, no? Com ara utilitzant aquesta terminologia que utilitza el Xavier Molins, eh?
Doncs sí, teníem feines bones i crec que vam arribar a una situació semblant a la que explicava sí. El Xavier. Nosaltres en un primer moment ja portàvem temps plantejant-nos anar a treballar a l'estranger.
Sí.
Per, també com una experiència per canviar una mica la vida que teníem. I així va començar la nostra reflexió. Però feia ja diversos anys que anava aquesta idea que sortia de tant en tant d'agafar un període de temps llarg i aprofitar-lo per viatjar, que és una de les passions que tenim, i al final doncs, hi vam decidir. Vam dir, si el que volem fer és un canvi i ara tenim l'oportunitat dels dos a la vegada poder fer aquest viatge, doncs aprofitem i fem-lo.
I quin és el moment en què un s'atreveix a fer aquest canvi? Perquè clar, de canvis imagino que tots en tenim al cap, no? Coses, però hi ha un punt que és el que, en el que travesses aquella línia que dius, sí, ara vaig dir-li al meu director que o que em demano una excedència o que deixo la feina, no?
Doncs és un moment, suposo que és molt personal, cada un de les persones...
Com el vas viure tu, va, Pau,
com
aquest moment
viure,
tan personal?
Doncs nosaltres el vam viure que estàvem treballant, jo treballava a Madrid, la Júlia treballava a Barcelona, per tant, doncs la distància que va estar entre els dos durant un any i mig, de dilluns a divendres, va facilitar-nos el poder fer aquest pas endavant.
Clar.
Aquest és el punt que va facilitar prendre la decisió, tot i que hi havia altres possibilitats, no? Però bueno, ens hi vam decidir i vam tirar endavant.
A què teníeu por?
Jo, sincerament, por no en tenia.
No,
tenia
eh?
Moltes ganes de canviar. I el que deia el Pau, no? La primera idea... Clar, no ho sé, però jo al principi no em plantejava deixar de treballar. Era vull canviar i un canvi com fàcil i lògic potser, i potser de moda, era anar a treballar a l'estranger. Vam dir, bueno, doncs això no, que comentava el Pau, ara que tenim la possibilitat, ara que no anem a treballar... Vam dir, començarem fent un viatget i després ja ens posarem a buscar feina. El lloc era Londres, no?, segurament. I a partir d'aquí el viatge va anar-se ampliant, i ens vam adonar, doncs, això, de que era el moment, o de que a nosaltres ens venia de gust, i que llavors ho aprofitàvem.
Xavier, per què la volta al món amb aquesta crisi dels 30 anys?
Mira, perquè sempre fins aquell moment tots havíem estat treballant, i aleshores les vacances era com a molt un mes, jo recordo una vegada inclús dos mesos, no?, que vaig fer també un viatge, aleshores sempre... Jo particularment em donava compte de que quan el viatge es començava a ficar interessant, que és quan portaves un mes, havies de tornar, no? Aleshores, sempre et quedava aquell regust de dir, ostres, jo ara, amb el bé que estic aquí, ara que em començo a aclimatar el ritme de viatge, que començo a sentir-me a gust als països als que estic, no? I és tot just quan has de tornar. Aleshores, sempre vaig pensar que, ostres, seria meravellós, no?, que aquest, poguessis fer un viatge que no acabés mai, o que acabés quan volguessis, i aleshores sempre que hi havia aquella idea, no?, de deixar-ho tot i anar a fer un viatge llarg. I el cert és que va ser conèixer la Carme, i que un dia portava poc temps que estàvem junts i ens vam confessar una mica els somnis, i una mica a ella també li passava això, no?, que sempre hi havia quedat la idea de que portàvem treballant tots dos des dels 16 anys, doncs agafar, fer un peron i fer alguna cosa que ens omplís, no? I bé, va ser conèixer-nos també, que ens va donar la força a tots dos de començar a planificar un futur junts, no? En aquest cas, el primer pas era fer la volta al món.
Realment és una experiència que imagino que posa a prova la parella.
Sí, sí. Evidentment, sempre dic que si passes un any viatjant...
És a dir,
junts,
si superes això, pots superar gairebé tota la vida, eh?
O el que faci falta. Sí, sí, que hi ha moltes parelles que es barallen, evidentment, perquè és una prova molt forta, no?, de passar-te 24 hores tots els dies durant un any, no? Perquè, clar, és la convivència, és el que està demostrat, no?, que els matrimonis, quan més separacions hi ha, és a l'època de vacances, perquè és quan realment la parella està junta, no? I, doncs, imagineu, no unes vacances, sinó un any plegats, no? Doncs, sí, sí. I jo sempre he dit que una mica accentua la relació existent, no? També si tens una parella, com en el meu cas, no?, que ens portem molt bé i estem molt bé junts, al contrari, això encara accentua la bona relació, no?
Tu imagino que vas descobrir coses noves de la Carme en aquest viatge, o no?
Clar, bueno,
en el primer,
aquest viatge,
em refereixo...
Sí, però és que pensa que amb el primer, tot just, em sembla que portàvem un any junts, tampoc ens coneixíem molt,
clar,
feia poc que vivíem junts, no? També va ser un descobriment de la parella, no? Vull dir, per això, no? Ja, si, suposo que és diferent si portes 5 o 6 anys amb una parella i fas aquest viatge, sí que pots conèixer aspectes que no coneixies, no? Però en aquest cas nosaltres portàvem molt poc temps junts, amb el qual va ser una mica conèixer-nos, el viatge va formar part d'aquesta coneixença dels dos.
Pau, Júlia, què heu descobert l'un de l'altre que no sabíeu?
És que el Pau i jo portem 13 anys, 14 anys, no ho sé.
I no heu descobert res nou, eh?
Què hem descobert?
No, potser el que hem descobert és, doncs, amb tasques diferents, qui s'ha dedicat a unes i qui s'ha dedicat a les altres, bé perquè li agrada o perquè se li donen més bé, no? Però...
Sí, de manera natural ens hem repartit la feina.
Sí, potser aquesta de part, però no, a nivell personal crec que ja ens coneixíem molt bé, estar 24 hores junts al dia, com deia el Xavier, és una prova, però la veritat és que no ho hem notat així en cap moment del viatge. No ho hem notat així en cap moment del viatge.
Va, fem una cosa, anem a descobrir recorreguts. Xavier, primer ens centrem en la teva primera volta al món i després ja parlarem de la segona i la tercera, sí, et sembla?
Val, sí, tant.
Va, en aquesta primera, quin va ser el recorregut?
Vam començar per Argentina i vam fer un recorregut de uns 6 mesos per el que era Sud-amèrica. Vam visitar Xile, Uruguai, Paraguai, Perú, Equador i algun més que em deixo.
Sí.
I aleshores, portant mitjan de viatge, se'ns acabaven els diners i vam anar a Nova York i vam estar treballant un parell de mesos. Vam fer calaix i vam continuar el viatge per Àsia i vam fer tot el que és la zona del sud-est asiàtic. I bé, quan ens vam donar compte ja portàvem un any i vam tenir que tornar, tot i que haguéssim continuat, però com t'he comentat abans, teníem una excedència d'un any i teníem que tornar.
Sí. Val, llavors, la segona volta al món, què vau fer?
La segona volta al món vam començar, vam fer Centroamèrica,
sí.
Vam fer una mica de Carib també. També vam anar a Estats Units a intentar treballar, en aquest cas no vam tenir sort, vam anar a Chicago i no vam
poder fer calaix com a Nova York, eh?
I després vam anar a Àsia, vam anar a lo que és la zona de Malàsia i Indonèsia. I aquí, era el 2008, aquí estava començant el tema de la crisi econòmica,
sí.
I portàvem 8 mesos i vam tenir que tornar.
8 mesos, eh? Sí, i la tercera? Nosaltres,
sí, la tercera és la... vam tornar fa un any, sí. Ha sigut el viatge més llarg, aquest va ser 14 mesos. Vam començar per la Índia, vam fer... Sri Lanka, vam fer Indonèsia, vam fer Singapur, vam fer Filipines, vam passar a Àfrica, vam fer des de Kènia fins a baix, 6 o 7 països, Kènia, Tanzània, Uganda, Zimbabue, Sud-àfrica i Suazilàndia, i després vam anar a Amèrica, i vam fer Argentina una altra vegada, Perú, Colòmbia, Equador i Bolívia i potser me'n deixo alguna.
Clar, ara qualsevol que sí. T'escolti dirà el Xavier ha de ser ric, perquè si no un com pot fer això?
No, només
els rics poden fer la volta al món?
No, tot el contrari, no. Bueno, depèn com tu montis, evidentment hi ha gent que ha de fer la volta al món amb un altre tipus de viatge. En el nostre cas et puc ben assegurar que no és així. I bé, nosaltres és un tipus de vida que també t'haig de dir que...
Sí, mira, perquè la gent ens entengui encara més. Xavier, tu sabries dir quin pressupost ha tingut cada una d'aquestes voltes al món?
Sí, et podria dir inclús, o sigui, un pressupost que nosaltres maneguem que és general.
Sí.
Perquè, a part d'aquests 3 viatges, també hem fet viatges curts de 4, 5 o 6 mesos.
Clar.
I aviam, més o menys tenim una estipulat entre 20 i 23 euros al dia. O sigui, perquè els números quadrin... nosaltres intentem fer aquest pressupost. Què et vull dir amb això? Que també depèn del pressupost, nosaltres anem combinant països, és a dir, no anem als països que volem, sinó als que podem. Per exemple, hi ha un país que m'encanta, que seria anar a Austràlia o Japó, però no anem a aquest tipus de països. No? Aleshores, adequem una mica l'economia, o sigui, els països a visitar mitjançant fer un càlcul de l'economia, no? I si alguna vegada hem visitat algun país car, després compensem anar a un més econòmic, no? Però la nostra mitjana estaríem parlant d'entre 20 i 23 euros al dia, que això fa uns entre 600 o 700 euros al mes. I bueno, amb aquesta quantitat a molts països es viu molt bé. Molt bé. I aquí, jo sempre ho he dit, que nosaltres crec que gastem més estant aquí a Catalunya que no pas viatjant pel món.
Va, Pau, Júlia, expliqueu-nos el recorregut que heu fet vosaltres.
Doncs, per resumir una mica, hem fet com 5 blocs durant aquest any. El primer va ser a la Índia i Nepal, i d'allà vam saltar al sud-est asiàtic, amb Tailàndia, Laos, Vietnam, Cambodja, Birmània, i vam baixar a Indonèsia. El tercer bloc que vam fer, que és més el Pacífic, vam fer una petita part d'Austràlia, perquè tenim un familiar allà i això ens va ajudar a mantenir el pressupost, també. Nova Zelanda i la Polinèsia Francesa. Vam creuar pel Pacífic per la Polinèsia Francesa, vam estar allà, Illa de Pasqua, i vam saltar a fer la part de Sud-amèrica, de Xile, Argentina, Uruguai, Bolívia, Perú...
Se'm posen els pèls de punta, d'estar escrivint aquests països i pensar, realment han trepitjat tot això. Val, Xile, Argentina, què més?
Xile, Argentina,
Uruguai... Equador, van a les Galápagos...
Sí, Equador... Bueno, Equador només vam veure les Galápagos. Sí. És que dius molts noms, la quantitat a vegades sobta, però tampoc vol dir que hagis vist tots els països.
Clar.
És un altre punt, no? Hi ha llocs on hem vist poques parts, perquè has de prioritzar.
Clar.
I allà vam continuar per Bolívia, Perú i Equador. I vam fer després un salt a Estats Units i Canadà, que va ser bàsicament una etapa...
Per visitar dos amics,
O sigui que...
Per tant, us ha faltat l'Àfrica, vosaltres, per exemple.
La idea és estudiar francès per anar a l'Àfrica.
Per anar a l'Àfrica.
Ho tenim a la llista
de
tasques pendents.
Seria el proper repte, aquells reptes que deia el Pau. Com ho veu fer? Perquè no veu comprar un bitllet per anar d'un lloc a l'altre, sinó em sembla que hi ha un sistema de bitllets que ja enllacen aquestes rutes, oi? Expliqueu-nos-ho, això.
Bé, abans de començar la volta al món, diguem, vam estar un parell de mesos d'adaptació a Londres.
Sí.
I allà, no diré que hi ha més tradició, però sí que hi ha més gent que s'agafa un any.
Sabàtic,
exacte,
no?
Exacte. Sobretot quan és força jove i fa això, doncs un viatge llarg. Hi ha bastantes companyies, agències, que es dediquen a això, a bitllets per fer la volta al món. Nosaltres en vam agafar un que ens incluïa els viatges més llargs,
sí,
o sigui, com diguéssim, els més cars, val, entre ells Illa de Pasqua, que principalment va ser per això que el vam agafar, i llavors els petitons o els de baix cost o distàncies més curtes o que no teníem clars per dates i tal, els vam anar agafant sobre la
això
marxa.
Això sí que ho tancau després.
Sí, sí, sí.
Estaríeu d'acord amb aquest pressupost de 20-23 euros que ara deia en Xavi?
Depèn del país,
sí,
però no, crec que el que ha explicat és tal com ho ha dit, és 20-23 euros, però si saltes a països, com deia ell, Austràlia, o en el nostre cas Nova Zelanda,
Polinèsia
francesa,
el preu es dispara.
Aquí vam gastar els estalvis.
Sí, sí,
sí, sí, sí, directament, eh?
No, bé, ja ho sabíem abans d'anar-hi i...
No ens ho imaginàvem tant, anàvem avisats, però no ens esperàvem que fos tant.
Però bueno, però sí, s'ha d'anar compensant i pues, si no estàs més temps en països on pots estar en pressupostos relativament baixos.
Heu arribat a assimilar tot el que heu viscut?
Sí.
Sí. Sí.
De totes maneres, jo crec que cada dia, ara que fa, diguem, un mes que hem tornat, dius, ostres, Pau, te'n recordes aquell dia allà? I comença a explicar com l'Emili, no?, les batalletes. I jo crec que ara, sí que quan ho vas vivint, te n'adones i tal, però jo crec que és ara que comences a ser conscient de tot arreu on has estat i de tot el que has conegut. I...
Però jo crec que és com quan fas vacances d'un mes, sí, quan estàs en un període laboral que tens un mes de vacances i te'n vas i que el disfrutes, o almenys la gent que ens agrada viatjar el disfrutes enormement, però quan tornes, van passant els dies, segur que ens ha passat tots, i vas recordant moltes coses que
t'han
passat.
Però també passa que quan has viscut viatges impactants, de cop i volta, arriba el Nadal i dius, ui, i se te'n va el cap, no?, en aquell viatge que has fet, i penses en alguna cosa que potser en el seu moment no hi havies pensat. És a dir,
exacte,
que també aquestes experiències... No sé, no he viscut mai una cosa així, però m'imagino que deuen anar sortint amb el temps, no? Deuen anar aflorant.
Sí, clar, acabes tenint inputs que et fan recordar coses i sí, van, mica en mica es van assentant. Per això el Xavi, que ha fet tres vegades i ara ja fa un any que ha tornat de l'última, segur que...
Xavi, em sembla que hi ha molts oients que ens demanaran el teu telèfon per...
Nosaltres.
De vida, eh? Xavi, com has estalviat tants diners per poder complir aquests somnis?
No m'ho sabíem mai, vull dir...
No ho sabíem.
Precisament la gràcia és que ho hem invertit tot en viatges, no? Vull dir, jo crec que en el nostre cas la millor inversió que podem fer és invertir-ho tot. Nosaltres, aviam, també és diferent, eh? Nosaltres, sí que és cert, la primera volta al món vam anar amb uns diners que ja teníem, però a partir de la primera volta al món ja mai hem tornat diners. És a dir, el que vam fer en aquell moment va ser crear un negoci propi que es mantenia a distància, no? Vam crear un petit negoci de pàgines web i aleshores el que vam fer és ja començar a viatjar però treballant. O sigui, aleshores vam començar a viatjar amb els nostres portàtils i hem anat viatjant però treballant al mateix moment. Aleshores, diguem que més que sortir amb una quantitat de diners a la butxaca i racionar-la durant aquest any, el que hem anat fent és anar gastant el que estàvem cobrant, perquè, com et dic, això s'ha fet sostenible gràcies a aquest negoci de pàgines web i després amb el tema de la venda dels nostres llibres que hem escrit, no?
Ara parlarem d'aquests llibres i d'aquests blogs, que això també us uneix a les dues parelles viatgeres. Xavier, imagino... Que, i Pau i Júlia, que cal tenir una organització gran a l'hora d'encarar una volta al món, o no?
No. Nosaltres, aviam,
és a dir, uns i després ja decideix on dormirà.
No, és que en el nostre cas ni tan sols vam comprar uns bitllets. Nosaltres només sortim amb un bitllet de sortida. Per exemple, a l'última volta al món vam agafar un bitllet a l'Índia i a partir d'allà ho hem fet tot. És que mai sabem ni tan sols el continent, el següent, no? Amb el qual mai hem fet això de comprar o de tenir-ho planificat, no? En el nostre cas ens agrada més deixar-ho tot a la imaginació, a les circumstàncies, no? I a el que et vingui de gust en aquell moment.
El Pau i la Júlia fan que sí amb el cap, eh? Vull dir,
sí,
que
nosaltres
em sembla
ho faríem,
que igual,
sí.
Eh?
Sí, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres vam comprar aquest bitllet que explicava la Júlia, que, bueno, tenien totes les dates eren movibles, el que sigui, i el vam comprar perquè hi havia dos llocs on volíem anar, que, bueno, primera perquè era la primera vegada que ho fèiem i ara segurament l'experiència et fa veure que és relativament senzill viatjar, com m'explica el Xavi, però perquè hi havia, bueno, dos punts, que era la Polinèsia i l'illa de Pasqua, aquest creuar des de Nova Zelanda fins a Xile, que, bueno, fent-ho així en sortia bastant més econòmic.
Sí, sí.
Però va ser aquesta la raó, eh? Si no, jo crec que el que diu el Xavi és el més còmode quan estàs viatjant.
Sí. Hi ha dies, aviam, una de les coses més maques d'aquest tipus de vida és que moltes vegades ens hem aixecat un dia i al dematí anat a fer un cafè i hem decidit el següent, no inclús el següent país, sinó el següent continent, no? I, escolta, què fem ara? Què et ve de gust? No? I així moltes vegades hem decidit en un matí i aquell dia t'aixeques per la matí sense saber que, jo què sé, que al cap d'una setmana estaràs a un altre continent, no? I això és una mica el que donava, el que a nosaltres li trobem la gràcia del fet de viatjar, de viure viatjant.
Hi ha moments on el cansament pot amb l'experiència, on un diu, no, és que ara tornaria a casa, estaria dos dies i després seguiria amb aquesta aventura, o no?
Aviam, lluny del que es pugui pensar la gent, viatjar cansa, aviam. I a vegades la gent es pensa que ho diem de broma, però a vegades nosaltres fem vacances de viatge, no?
Sí.
I aleshores dius, mira, doncs, per exemple, aquesta última volta al món estàvem cansats perquè portàvem 4 o 5 mesos, i havent sigut 4 o 5 mesos bastant intens, ens havien passat moltes coses, i vam dir, escolta, doncs mira, anem aquí a Malàsia, hi ha unes illes paradisíaques, ens estem un mes descansant, no? I aleshores tu això li dius a la gent i es pensa que estàs fent broma, no? I realment és així, el viatge desgasta, és agotador, aleshores hi ha un moment que necessites parar, però no cal tornar a casa, o si pots, o perquè en aquell moment estàs a prop, però nosaltres fem aquest tipus d'aturades tècniques, de dir, doncs, va, ara farem 15 dies sense moure'ns, no? I una mica també recuperes aquelles coses maques que tens oblidades, per exemple, de tenir un armari, no? I de cucar-te la roba, perquè normalment als llocs on vas no te'ls acabes de fer mai teus, no? Perquè la majoria de dies estàs, de vegades estàs 5-6 dies, no? Aleshores, quan tu et planteges fer una aturada d'una setmana o 2 dies o 2 o 3 setmanes, allò de, tens ganes de hòstia, aquest és el meu lloc, mira, aquí ara inclús em col·locaré la roba, deixaré aquestes coses aquí, i va bé. I aleshores, què passa? Que quan portes 3 o 4 setmanes sense moure't, tornen a entrar les ganes de moure't, no? De viatjar més, i aleshores, diguem que surts amb energies renovades.
Sí, Júlia, Pau?
Totalment d'acord.
Sí, com heu fet a nivell de roba?
Doncs, bueno, aquesta és una altra part del viatge, no? Quan ho vam planificar, que a mi em va agradar moltíssim, que és preparar el tema logístic, no? Pensar com t'ho faràs per... I és, bueno, és molt senzill, al final. Però el tema de roba, bueno, bàsicament portàvem... Com que anàvem amb climes molt calorosos i llocs amb bueno, molt fred, vam agafar una cosa... samarretes tèrmiques i polars i les capes aquestes Gore-Tex que hi ha avui en dia pel vent, això era pel fred, i després
el biquini.
Samarretes i els pantalons que
serveixen. Com pesava la motxilla?
Doncs al sortir o al tornar?
Al sortir.
O a la meitat. No, pesaven, crec que al sortir pesaven, la de la Júlia pesava uns 13 o 14 quilos i la meva pesava uns 16-18 quilos.
És molt poc.
Depèn.
Bueno, és allò que a les fotos dius, aquest és el vestit de la platja, aquest és la jaqueta de quan no fa calor i ja està.
Nosaltres vam fer una cosa que és, òbviament hi ha un món en tot això, abans de posar-t'hi nosaltres tampoc ho coneixíem, però de blogs, de molta gent que ho ha fet i molta gent que ja té l'experiència. I bueno, d'alguna gent que ho havia fet vam trobar un tipus de motxilla que es podia, que, bueno, que portava per poder-se arrastrar, un trolley, i que al mateix temps era el sistema era motxilla d'alta muntanya, o sigui, còmode i confortable, i així ens hem estalviat de carregar forces quilos.
Sí. Xavier, ho heu fet de manera similar, tu i la Carme?
Bé, nosaltres, aviam, també, nosaltres no portem, intentem anar a llocs que existiu, nosaltres no ens agrada fred, aleshores planifiquem una mica la ruta, o sigui, quan això... intentem anar als hemisferis on està aquell moment l'estiu, no? Aleshores, què passa? És cert que és impossible estar sempre a l'estiu, no?
Clar,
aleshores,
és impossible. Hi ha un moment... Has anat a l'Àfrica a punts on imagino que no hi ha l'estiu que hi ha altres punts del món.
Exacte. O mira, sense anar més lluny, aquesta, l'última volta al món també vam anar a Bolívia i bueno, ja fa molt de fred, vam arribar a menys 25 graus, no? El que fem en aquests casos és, per exemple, vam anar a Bolívia, doncs a la frontera vam comprar roba, que a més és roba molt econòmica, i cabriga, i bueno, doncs, aleshores quan tu ja marxes d'aquell lloc, aquella roba la pots donar a l'organització, perquè tu en aquell cas ja sabíem que no faríem servir aquella roba més, no? Perquè no estaríem una altra vegada a menys 25 graus, no? Aleshores, a vegades surt més a compte, en comptes de carregar durant tot un any una roba perquè farà fred en algun punt, com nosaltres aquests llocs de fred són molt pocs, preferim no carregar, i aleshores en aquest cas en concret, doncs, el mateix país comprar roba. sí, sí.
Digueu-me un bon moment i un mal moment amb el que us hagueu quedat d'aquesta experiència. Va, Xavier, comencem per tu.
Aviam, el bon moment en el nostre cas, com et dic, és l'haver descobert una nova vida, no? I començar a viure de manera diferent.
Més enllà d'això, digue'm un moment bo i un moment dolent d'un dels viatges, va.
Un moment dolent, aviam, dolents també hi ha molts. Dolents és sobretot...
Has de ser breu, això
sí. Tot el que et perds, o sigui, que la gent, els amics que se't casen, que tenen fills, gent que es mor també, i tu estàs lluny, i això de lluny es viu molt malament, no?
I el millor?
El millor, qualsevol moment... que penses que estàs fent el que estàs volent a la teva vida. I això...
Xavier Molins, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos. Qui vulgui saber més de l'experiència del Xavier, lavueltaalmundo.net. Júlia, Pau, va, un bon moment i un de dolent.
Bon moment trobar-te amb gent encantadora a llocs inverossímils, digues-li les Galápagos l'11 de setembre. I mal...
Sí, mal moment perdre el naixement del teu primer...
Perquè tu has estat tiet.
Sí, durant el viatge. I estàvem precisament a Nova Zelanda, és a dir, un dels punts més llunyans de Barcelona.
Segur que ara la gaudiràs, i molt, almenys fins que no comenci aquesta nova aventura. Pau, Júlia, moltíssimes gràcies per tot. Si voleu saber realment què han fet, per on han passat, Volta al món i Torna al Born, eh? És el blog amb el que heu recollit la vostra experiència. Exacte. Gràcies, i em sembla que avui hi ha molts oients que hauran pres literalment apunts d'aquestes experiències. Aquí ho deixem, sí, somiant, perquè realment som molts els que ja hem estat viatjant per a tots aquests països. Ja ho sabeu, demà a partir de les 4, aquí tornem, com sempre, a la tarda, per acompanyar-vos a la vostra ràdio local. Va, que acabeu de passar un bon dilluns, i això sí, abrigueu-vos.